¿Estás o no estás?
Es como que la decisión la tengo tomada, pero...
¿Sabes cuánto he pagado por esa cebolla ecológica a precio de mango? Cuidado, ¿eh?
Mira, digo, son tres palabras. Me una, quiero dos, separar tres. Si cuando le miras a los ojos no
es un
decir,
novio para mi mujer. Fue algo extraordinario, de ser muy bien.
Continúa, sisplau. Continúa, sisplau.
A veure, això és la història de Diego, un home que vol separar-se de la seva dona, que es diu Lucía,
sí.
I com que, com la majoria d'homes d'aquest món, té un punt de covardia i incapacitat comunicativa, el que fa és, en lloc de dir-li com se sent, que això és una de les coses que més m'interessa de la pel·lícula, per cert, contracta un paio, una mena de seductor que es fa dir El Cuervo Flores, que és un nom sensacional, perquè la sedueixi i així ja quedi la distància idònia perquè ella pugui separar-se tranquil. A partir d'aquí, doncs, és una comèdia d'embuics, que va, oscil·la, crec jo, entre el conflicte dramàtic, que és aquesta idea de no poder-se comunicar amb la parella i tal, i redescobrir-la, perquè justament tot intentant allunyar-la l'acaba redescobrint, i l'altre, doncs, l'humor absurd que se'n deriva de que aquest home sigui tan incapaç de dir-li a la seva dona com se sent. I la directora d'aquesta pel·lícula...
Digue'm.
Gràcies per fer-me parlar de la pel·lícula abans, us ho agraeixo molt. És actriu, justament, i directora des de fa uns quants anys, que és la Laura Manyà. Hola, Laura.
Ara sí. Laura Manyà, bona tarda. Bona tarda.
Sí, estic aquí mossegant-me la llengua.
Un aplaudiment per a Laura i gràcies per venir, perquè a més avui vas amb pressa, oi que sí? Que...
Sí, vaig amb pressa perquè és la preestrena i jo vull que tothom vagi a veure la meva pel·li, perquè parleu de moltes pel·lis americanes i tot, però on estan ells? A casa, no?
És correcte.
Jo estic aquí.
Clar que sí.
Ara, ara ho ha dit.
Honor, només faltaria.
Bravo.
N'heu fet alguna preestrena, per cert?
No, és aquesta nit.
Aquesta nit, eh? Ja no he fet allò, passi a Madrid i passi...
Sí, ahir va ser a Madrid a l'Acadèmia, va anar molt, molt bé,
sí.
Molt èxit, i aquesta nit aquí, o sigui que demà hi ha els cines. Qui vulgui passar-ho bé i veure una pel·li, riure una pel·li optimista i vitalista, aquesta és la meva.
Ara pots aprofitar i és fer la crítica del crític, que és a dir, ara has escoltat el que deia el crític de cinema.
No m'heu avisat, això, eh?
No, però...
A mi m'heu fet entrar una mica després perquè no sentís què estava dient d'altres pel·lis, eh?
Sí, no.
Jo estava darrere la porta.
En altres pel·lícules, més o menys, t'he de dir una cosa que no és dels crítics allò punyents o no,
no.
O gairebé sempre és força...
No és Toni García Ramon.
Força amable.
Ja m'agradaria.
Explica'ns tu, què veurem si anem al cinema?
Doncs mira, veureu una pel·lícula realment optimista, una pel·lícula vitalista, una pel·lícula que parla de la necessitat de recuperar l'autoestima, de lo dolent que és aïllar-se, perquè quan no comuniques amb ningú tornes intolerant. Llavors, bueno, jo crec que estem parlant d'una generació dels 30 anys, però també podrien ser dels 20, dels 30, dels 40, dels 50, és igual, sempre hi ha crisis, i de la necessitat de parar i saber en quin punt estem, no? Mm-hmm. Què volíem, quins eren els nostres somnis, i dir, el moment és avui.
El Pep ho comentava ara, que és una adaptació d'una pel·lícula que ja existia, que has dit la...
L'argentina és la pel·lícula, no?
Sí, fa 12 anys de la pel·li.
Són diferents, per això?
Sí, molt, molt.
Molt diferents.
Sí, la premissa és la mateixa, el que passa és que quan a mi me la van oferir, jo vaig veure la pel·li i vaig dir, val, primer l'adaptaré a Espanya, perquè la primera és una, tota una teràpia de parella, que era el psicòleg, tot això ha desaparegut, i després, bueno, una reescriptura de personatges que jo necessito sentir-me empàtic amb ells. Són personatges que jo he intentat que siguin entranyables. Tenim una Belén Cuesta meravellosa que durant la primera
mitja hora...
Està meravellosa, perquè és molt lúcida i està sempre criticant. Ella és periodista, arriba a treballar en una ràdio.
Ai.
I ja se sap el que passa quan li dones un micro a algú.
Equivocada dins passa aquí.
digues,
què passa?
Ah, i en directe, que ningú no t'ho va esborrar. Això és perillós, imagina't.
Doncs a partir de demà la podeu tenir, la teniu ja als cinemes, podeu anar a veure-la ja, aquest Un novio para mi mujer. Ella és actriu i directora, i jo t'anava a preguntar ara, no sé si encara cases les dues coses, si continues fent papers d'actriu, si ja t'has passat directament al vessant de directora.
No, jo no treballo com a actriu perquè no em truquen. O sigui, ja
però voldries fer-ho.
Ah, m'encanta. Però jo crec que, no sé, o els directors tenen por, o aquí ens ha passat a moltes actrius que vam començar a dirigir i es va acabar la carrera.
I te tenen com a directora i no te truquen?
No.
Ai, per favor.
No. I sempre diuen, dona't un paper a tu mateixa. Dic, home, és que tinc molta feina quan estic dirigint.
Home, i aquí ho fa.
Si a més, m'haig d'ocupar de mi.
Ateu que n'he prana, sabes? Ateu que n'he prana.
Un Barbra Streisand. Abans era Barbra Streisand.
No, segur que els equips d'ells són una miqueta més grans.
Això segur, sí, tant i tant.
No, home, és una de les grans pel·lícules... Jo crec que durant els estius sempre n'hi ha una, no?, de gran pel·lícula sí. espanyola en aquest sentit, una comèdia, i aquesta... Aquest any ens deies, Pep, és la pel·lícula...
Jo crec que arriba en un bon moment, perquè hi ha falta d'oferta del seu gènere, de pel·lícules més senzilles, realistes, divertides, no?
Ha, i optimistes, ha no?
I optimistes.
Que puguis riure, és que jo estic una mica cansada de les notícies tan dolentes, de la gent tan dolenta.
I mira que parla de temes seriosos, la pel·lícula, perquè això t'ho volia dir.
Sí, quan però rius.
Rius molt, però al principi, per exemple, una cosa que m'ha sorprès de la pel·lícula gratament és que no fa un esforç perquè et caiguin bé els personatges, no. Te'ls presenta tal com són, i a partir d'aquí tu pots afiliar-te o no que ells pensen. Però ni la Belén ni el Diego, en aquest cas, són personatges canònics que t'han de caure bé per nassos, no? Els seus dubtes, les seves contradiccions...
Però jo crec que per això els estimes, també. Sí. Jo crec que tothom passa per moments on estàs millor o pitjor. I el que ella diu al final de la pel·lícula, que jo crec que engloba tot el que és la trama, quan ella li diu a ell, ostras, me hubiera gustado tanto que estuvieras a mi lado para decirme que me estoy convirtiendo en una persona odiosa.
Sí.
Això és una vida de parella, també. Bueno, és que no podem ser feliços tot el temps. I a vegades no ens sentim orgullosos de nosaltres mateixos per coses que fem. Llavors, per això jo dic, sí que he intentat en tot moment no ser amable amb aquests personatges, però te'ls estimes perquè t'identifiques.
Ara que parlava del Diego, deixa'm parlar del Diego Martín. Ell no deu entendre el català, no, el Diego Martín?
No.
No, doncs contesta en castellà. Imagina't que ens està escoltant ara mateix. Què et sembla el paper que ha fet el Diego Martín en aquesta pel·lícula?
Bueno, el Diego está absolutamente maravilloso. Está maravilloso. Hace muy bien de cobarde, hace muy bien de pringado. O sea que ha dado el papel. No sé si lo ha tenido que interpretar mucho o no, ya nos lo dirá él. Pero no, ha sido un súper placer, porque además es un personaje del que te enamoras también.
Diego Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Vale. Un aplaudiment para el Diego. En castellano mejor, Diego.
Pues quizás, he de decir que lo he entendido, creo, todo, sobre vale. todo estos últimos piropos de mi directora.
Perfecto, no, pues paso al castellano, te pregunto por el papel, te pregunto también por ser dirigido por una directora que durante muchísimos años ha sido actriz también, ¿eso lo notáis?
Sí.
¿Se nota eso?
Pues yo creo que sí, de alguna manera sí. A mí me parece que quizás lo más reseñable de Laura es más su energía y la energía que tiene ella como persona y el torrente de buen humor y no es una expresión que me entusiasme de buen rollo, pero sí, yo creo que sí que hay una especie de instinto para detectar cuando un actor necesita su espacio, cuando necesita simplemente soltar su locura, aunque luego haya que hacer lo que creo que la directora tiene en mente, y creo que eso sí que se nota. Y desde luego, en este caso, mi comunicación con ella, o sea, desde luego he intentado no ponérselo excesivamente difícil, puesto que, como ella bien dice, soy cobarde, pero...
No, yo quiero añadir que debo ser de los únicos directoras o directores que aman a sus actores.
Esto es cierto que ella lo dice mucho. Tiene mucho amor por ella, por los actores en general, y es verdad que hay mucho respeto y mucho encono con el resto del equipo en que se nos deje un espacio y que no se nos maltrate demasiado.
Antes hablábamos de los personajes, decíamos que no son personajes especialmente simpáticos de cara al público. Cuando acabemos de ver la película, ¿te odiaremos, te querremos? ¿Qué haremos contigo, Diego?
No, yo creo que lo has definido antes muy bien. Creo que la clave no está en que se ponga el acento, en que no son especialmente desagradables, pero no se hace un esfuerzo, no se hace hincapié en que sean muy muy queribles, ¿no? Y posiblemente por esa razón, pues al final los terminas queriendo, pues como queremos a la gente al final en la vida, ¿no? Con sus defectos y con sus virtudes, y muchas veces pues te encuentras estimando más a la gente a veces por esas debilidades que porque sean dechados de virtud, ¿no?
Laura, hi ha el Diego Martín, però també hi ha el Hugo Silva, la Belén Cuesta, que diem ara, tu tenies estos personajes en mente, estos actores ja en mente, o passaron un càsting? No sé si el Diego li va tocar passar un càsting.
No, càsting no, perquè ja han fet molta feina i jo ja els coneixia. El que sí que era important és anar-los escollint com engranatge, no? Un actor no funciona d'una forma aïllada, també s'ha de veure quina química n'hi ha entre ells. Llavors, bueno, jo mentre estic escrivint un guió mai no li poso cara als actors, dos, perquè estic coneixent el personatge, però un cop que ja he acabat sí que vam estar donant-li voltes amb Universal i amb la productora, i ens va semblar que realment aquest era el casting idoni.
Y Diego, no sé qué tal fueron las grabaciones con Belén, con Hugo, ¿hubo buena sintonía?
¿De qué no?
Sí,
de
que
no.
Sí, sí.
Va, un poquito de salsa.
No, pues la verdad es que fue bastante infernal, pero en la pantalla no se nota.
Y... Eso, eso.
No, me da mucho placer, no sabéis el placer que da oír a una directora decir, no, prueba para qué. Eso es estupendo, para qué probar, no, ya sabemos cómo es y le confiamos en él directamente. Eso es estupendo. No, ha sido muy fácil, muy fácil, y con Hugo hemos tenido un poco menos de escenas juntos, aunque han sido de intensidad, pero con Belén, bueno, compartíamos una visión de la película y del humor de la película, y bueno, es una actriz absolutamente maravillosa que te da muchísimo y que devuelve las pelotas desde el fondo de la pista de una manera que en fin, que hay que verlo.
Yo creo que ambos han tenido un tono muy con contenido, ¿no? Porque yo siempre decía, para mí una comedia ha de ser algo de situación, no de gags, no porque hagamos una comedia tú te tienes que hacer el gracioso, para nada. Hay que llevarlo siempre desde el drama. Y luego yo ya haré la comedia, haciendo que este drama que tú estás viviendo funcione como comedia.
Pero, Diego, ahora que hablamos de los castings, tú llevas un montón de años ya haciendo cine, haciendo series. ¿Tú aún pasas castings a estas alturas?
Sí, yo va. Vamos, i tant. Sí, tant.
Això sí que ho saps, eh? Sí, és a dir que...
Claro. Me encantaría decirte que no, pero sí, hay gente a la que le cuesta verte, ya no solo en cambios de registro, sino en cambios de registro respecto a lo que has hecho en el mes anterior. Es decir, me ha tocado incluso, he llegado a hacer castings para gente que ya me había visto hacer algo más o menos con un eco similar a algo que me lo ha vuelto a hacer, pues porque no, de repente necesitaba verlo, ¿no? A veces que es verdad que no sé si ciertos directores o productores o a veces también gente de las cadenas o de las plataformas o de lo que sea ahora, pues sí que necesitan ver muy 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 blanco y en botella el resultado, pues para confiar, ¿no? Pero tampoco es algo que me preocupe, y si hay que pasar pruebas, que no se me asuste nadie, pues se pasan las que haya que pasar.
Pero Diego, en tu caso se debe notar, ¿no? El tema de plataformas, participar en series como Élite, por ejemplo, ¿eso no te da una proyección mayor? Entiendo que los castings se mantienen, ¿no? Pero la visibilidad sí que se debe notar, ¿no?
Sí, pero bueno, tampoco... Es que no te creas que luego es un... O sea, en el caso de Élite, además, que bueno, que eso es una serie donde yo soy un poco un ovni, puesto que como no soy joven, pues digamos que
el no... El contraste.
El contraste, porque además yo, bueno, tengo el hito histórico de ser, el único personaje de la historia de Élite que jamás se ha acostado con nadie.
Es un gran título este para tu biografía, ¿eh?
Sí, no está nada mal. Tomo nota. Pero no, hombre, no, o sea, evidentemente estamos, yo creo que en general todos los que nos dedicamos un poco a esto estamos a la vez ilusionados y sorprendidos de que, bueno, que cosas que se hacían un poco con la vocación, porque además hemos pasado muy rápido a hacer las cosas con una vocación un poco no local, pero sí, a que de repente pues haya un público internacional que sea testigo y espectador potencial del producto que haces, ¿no? Pero luego eso, cuando lo estás haciendo y cuando lo estás concibiendo, tampoco es algo que esté muy presente, ¿no? Luego al final, pues sí, la repercusión es algo que casi te pilla con la misma distancia que si fueras un ser normal, con el mismo extrañamiento de decir que está pasando aquí. Y luego, evidentemente, pues ha habido fenómenos que todos tenemos en mente que a los mismos protagonistas les ha sorprendido, y que es verdad que impresiona, ¿no? Y que ver cosas como pues lo que les ha pasado a los actores de La Casa de Papel o los mismos chicos de Élite, pues es algo bastante inaudito en nuestra profesión y en nuestro país.
Hablando de fenómenos, déjame terminar preguntándote si ya al menos hemos conseguido que no te llamen Carlos, que era el protagonista, vaya, el personaje de Aquí no hay quien viva, si no recuerdo mal, era Aquí no hay quien viva, era Carlos, ¿verdad? Sí.
Sí, bueno, en este sentido Laura ha sido muy agradecida porque creo que es la primera vez que me toca interpretar un personaje que se llama igual que yo.
Perfecto.
Y esto ha sido para mi vanidad ha sido muy muy importante porque cuando alguien dice, mira, Diego, tal, pues me parece que es como que ya tengo el cartel suficiente como para que no me llamen por los nombres de mis personajes, pero...
Es correcto. Pues Diego Martín, muchísimas gracias por atender la llamada del Versió. Suerte y, por cierto, proyectos futuros inmediatos, que tengas alguno que se pueda contar, evidentemente.
Pues mira, acabo de terminar de rodar también a Barcelona una película que se llama El Favor.
Sí.
Y que se estrenará pues próximamente, no sé cuándo. Y tengo un par de cosillas todavía por ahí por estrenar. Tengo la segunda temporada de Supernormal para Movistar y una película para Netflix Francia que he hecho el año pasado también. O sea que bueno, hay cosillas.
Perfecto. Pues Diego, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
A vosaltres. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Bueno, paraules en té. Paraules en català sí que les té, clar, rodant a Barcelona.
He de dir que va veure't una pel·lícula anterior a Netflix. Que podem aprofitar perquè la gent la descobreixi amb el Quim Gutiérrez, que es diu Te quiero imbécil. Podria ser el títol de la meva la biografia aquesta.
I llavors,
sí, s'ha d'un tomateix. A molta gent,
no és l'únic.
Que és una comèdia que també, a veure, crec que és més seriosa potser que aquesta última, en el sentit que és més...
Bueno, és més madura, potser.
És més madura, exacte.
Perquè, clar, el Quim en el Te quiero imbécil és, bueno, que representa ser un home en el segle XXI i, bueno, fa moltes bogeries, però està molt divertida i va ser un èxit. Va ser número 1 a Netflix durant 3 mesos. I ara, de fet, començo una sèrie per Netflix, també.
Que bé. Digues, cuenta.
No, és que no puc parlar, però rodo amb el Jorge Torregrossa, comencem ara i són... Bueno,
no ens pots dir...